La tertúlia. Bon dia. Un diumenge més estem aquí amb vosaltres, una servidora, l'Enriqueta i la Josefina, amb el nostre convidat. Per tots vosaltres, el tema del dia.
Bé, avui el tema del dia seran variats. I més ben dit, avui serà doncs una tertúlia, però una tertúlia. Anem a començar...
Amb totes les lletres.
Sí. De moment, la Josefina Solònic i un servidor, el Marc, doncs començarem el programa, estem a l'espera de que arribi l'Enriqueta. Fent un repàs dels temes que volem tocar avui, i si vostès en tenen algun altre que els hi pugui interessar, ja saben que tenen a la seva disposició el telèfon 839...
1112.
1112. No, saps què passa? Que em havia descuidat el 9-3.
Ah, i ara no et lligava.
No em lligava, no. Volem parlar de l'autodeterminació, que com saben, doncs, aquí a Navàs es portarà a terme també el dia 13 de desembre, igual que moltes poblacions del Principat. També, en aquest cas, hi ha sumat Girona, que és de moment la capital amb més número de ciutadans, però aquesta ho farà una altra data. Navàs, si no hi ha res de nou, el dia 13. Parlarem més endavant.
No sé quants municipis hi han.
A Catalunya 900 i pico.
No, però els que fan això de l'autodeterminació,
no
aquest
saben,
dia en concret.
No ho saben, perquè
encara s'hi van apuntant.
Encara s'hi van apuntant, sí. Després parlarem de la Núria Parlon. Qui diran qui és aquesta Núria Parlon? És una artista de cine. Qui és la Núria Parlon, Josefina?
La Núria Parlon doncs, és la que es presenta per alcaldessa a Santa Coloma de Gramenet, una noia de 35 anys, i que a mi, quan li van fer l'entrevista, a mi em va encantar. Vull dir, vaig trobar que per la seva edat parlava molt de seny, amb molta cura. No ho sé, semblava que es havia estudiat el que havia de dir. A mi em va agradar molt. Marc, no sé si tu la vas sentir, l'entrevista aquesta.
Sí, però ara estem fent un repàs ràpid del que parlarem.
Vale, molt bé.
Parlarem de les estafes urbanístiques, en què ara doncs, s'hi vol posar mà, i com a mínim se'ls farà pagar el triple de lo que hagin estafat i 4 anys de presó. No podem oblidar tampoc el cas Millet. Després, com a anècdota, els direm que aquí a Espanya hi va haver una expulsió dels moriscos, que va ser el 1609-1610, i a Catalunya sol se'n van expulsar més de 5.000.
I ara quan se n'haurien d'expulsar? Per què? Si tornés a haver-hi una explosió, perquè em sembla que n'hi deu... No, 5.000 no, però bueno... Poder més i tot.
No ho sé. Molts, perquè potser ara...
Encara n'hi ha més.
Sí.
Jo per mi sí.
A França es vol prohibir doncs, l'ús del vel i també això també ha fet un cert rebombori. Em sembla que també hem parlat en un programa que havien prohibit també que tingués el crucifix i qualsevol signe exterior de religió.
Que no fos laic.
Després ja sabeu que fa pràcticament un mes que el Movistar d'aquí a Navàs no funciona tal com tenia que funcionar. Hi ha hagut diversos articles a la ràdio, a la premsa i inclús a la televisió doncs, que han parlat d'aquest tema. Allò que no es pot ser bona persona. Un home a Madrid va voler ajudar una dona que l'estaven apallissant i li van clavar una gavinetada. I després una cosa que s'ha de parlar també i s'ha de meditar és el cas de l'Alacrana. Aquests pirates que allà a les costes de Somàlia doncs es dediquen a fer el que feien a l'edat mitjana, a segrestar la gent i després demanen doncs, un rescat per deixar-los. Entre d'altres temes, i la Josefina també té de preparats.
Bueno, tinc el tema de cultura... que jo, com que m'agraden tant els llibres, doncs hi ha aquest, el Luis Landero, que és extremeny, és un escriptor extremeny, que és un retrat, ha fet un llibre d'un retrat d'un home una mica immadur i ha estat una mica poder d'humor i d'amor.
Va bé. Després tu, Josefina, saps què és el pàmano?
Sí. Bueno, el pàmano no.
Ah!
Espera't, el pàmano no. Sé aquest llibre perquè s'ha llegit, però no, ara han fet una sèrie a TV3, però
avui,
no sé què és el pàmano.
Avui la comencen.
Sí, no sé.
Avui comencen
Digue'm.
Una sèrie que és Les veus del pàmano. M'agradaria que si algun de vostès que estan escoltant sapigués què és el pàmano, que molts es poden pensar que són pantans o aigües pantanoses, no és això. Si algú vol tindre la molèstia de mirar el diccionari i vol trucar, doncs veurà que el pàmano és una altra cosa. Si no truca ningú, abans d'acabar el programa, ho direm.
El Marc ho resoldrà, l'incògnit.
No, jo no ho resoldo. Això està
perquè jo no ho sé, Marc.
Està al diccionari. Bé, doncs ja els deixem amb una ràfaga de música i començarem a desgranar totes aquestes coses que hem anunciat. Bé, doncs anem pel primer dels temes que hem anunciat. Servirà per alguna cosa, Josefina, l'autodeterminació? Amb l'experiència que tenim d'Arenys de Munt, en què el percentatge de gent que van anar a votar no va arribar al 50, ara el percentatge de sí va ser molt elevat, et sembla que aquí nevats pot passar el mateix o com ho veus?
Jo vaig quedar en la primera reunió i vaig quedar molt parada perquè... El què?
La primera reunió, que, bueno, a menys la que es va fer pública, no hi eres.
Sí, bueno. La primera. No? Ah, doncs bueno, vaig quedar a la biblioteca i van dir que era la primera que es feia, no ho sé. Jo vaig anar-hi allà perquè ens van convidar d'anar-hi i la veritat, vaig quedar molt parada perquè jo em pensava que Arenys de Munt havia sigut bueno, un boom, la gent hi havia anat en massa i la gent havien tots votat que sí. Jo em pensava això. No hi va anar la gent, tingut en massa, va ser un 44%, em sembla,
sí,
per cent.
44%.
Em sembla que va ser, i vaig quedar paradíssima, perquè jo em pensava, no sé què haurien dit, doncs un 90%.
Sí, però també...
Diu que van quedar molt contents, ells.
Sí.
Però jo, la veritat, jo em vaig quedar una mica decebuda perquè jo pensava que això havia sigut... que s'havia parlat tant i que si ho farien, que si no ho farien, que si no els hi deixaven fer, havien fet tant en renou que jo vaig pensar la gent hi anirà en massa i dirà... Bueno, tothom que si no, tothom podia parlar de la manera que volia... Però la veritat, jo, hasta la gent que van anar a votar, un 44%, ho trobo molt baix. Jo ho vaig exposar allà, ho vaig dir.
Vaig
dir, dic, jo ho trobo baixíssim. Em va dir, no, verge, però si, ojalà quin abast fóssim un 44%. Noi, la veritat...
És que...
No ho sé. Jo ho vaig trobar molt poc. Jo, la gent... Em sembla que ja està, de política fins dalt.
Sí, però és que, a més, això no és obligatori. O sigui,
no,
no és determinant. Només és
no,
com una
cap
enquesta.
Votació és obligatòria.
És una enquesta. No, el resultat. El resultat que hi hagi d'aquí no té res a veure. Vull dir, vale, aquí saben que hi ha hagut aquests vots, tanta gent han votat que sí, tants han votat que no, i hi ha hagut aquesta abstenció. I això, doncs ja està. Res més que això. Només saber...
Com una enquesta.
Sí, és com una enquesta.
Una mena d'enquesta. Vull dir, jo no ho sé que... No ho sé, vaja.
Clar, jo... i com que també no pot ser oficial, o sigui que l'Ajuntament no
ho pot recolzar.
No.
Dir, no ho recolza perquè no ho pot recolzar.
I clar, després també per saber si estàs empadronat o no estàs empadronat, si no tenen les llistes del padró, també serà un altre problema. Però bueno, tots els problemes es van solucionant.
No, jo els admiro, aquesta gent que ho volen fer i ho volen mirar i volen, doncs, mirar a veure què, a veure si la gent els hi agrada o no. No sé, jo, poder perquè em faig vella el que sigui, jo anys enrere, bueno, hauria sigut la primera d'anar-hi a votar. Ara segur que hi aniré, però ja no tinc aquella il·lusió. Així t'ho dic de clar.
Sí, bueno,
no
que...
tinc l'il·lusió de quan jo tenia doncs, 30 o 35 anys. No la tinc. L'he perdut de tota.
És clar, això ens ho vigilem d'una manera diferent. Això no és ni il·lusió ni il·lusió. Això seria il·lusionant si sigués determinant. Que diguessis, bé, això va de debò. I el que ha sortit d'aquí es complirà. És igual que l'Estatut, que van dir que sí. Tal com sortís del Parlament català s'aprovaria. Oi, mira, encara l'estan repassant i vés a saber quants
anys el repassaran
i com ens el donaran, no? I això és el que empipa i el que molesta doncs, a molta gent, igual que el resultat de les eleccions, no? Que normalment, que hagi bé cap municipi, la llista més votada no ha sigut el que ha tingut l'alcalde. A molts municipis ha passat, a molts, i a moltes comunitats autònomes igual, no? Però, bueno, està feta la llei, doncs, escolta'm, com que fan una cosa legal, no hi ha res que dir. L'autodeterminació, el dia 13 de desembre. Estiguin atents vostès, que ja s'han passat alguns cartells, aniran sortint més, i si tenen ganes d'expressar la pregunta que faran, si volen que Catalunya sigui un país independent, lligat a Espanya, només han de posar sí o no, o votar en blanc. Tenen aquestes tres opcions. I si hi ha algun partit, algun particular que vulgui votar en qualsevol d'aquestes altres opcions amb el blanc o el no, també té dret a defensar la seva postura. Això és el que es va dir a la primera reunió.
Molt bé.
D'acord, Josefina?
D'acord.
Doncs vinga, una altra ràfaga de música, Anna, i després anem a tocar un altre tema.
I would drown, stole the daylight, brought the night, so much anger I would fight, lost my youth amid the blues, saw all the loneliness in you, wanna help you, give you love, shine some light out from the mud, fill the empty, find a rhyme, a brighter day, a better time, but I'm wondering where I'm gone, can't find the truth within my song, all I have I'll give to you, to let you know you're not alone. Same, if only I could take your pain. If it's true what people say, there still is beauty in each day. We find comfort in her strength, and one day soon we'll meet again. I'm telling you, smiling for you only. I'm trying for you solely. I'm praying for you only. No more cry, no more cry.
Ja tornem a ser aquí.
I siguin parlant de política, no?
Sí, com us hem dit, de la Núria Parlon, aquesta noia que s'ha presentat per alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. S'ha de fer l'última votació. Com que són majoria, suposo que sortirà ella. Però tots els seus col·legues, o sigui els del PSOE,
sí,
l'han votat.
Ja, ja.
Han demanat a ella que s'hi posés. És filla d'emigrants, de Jaén, el seu pare era, i sempre li deia: Norieta, a la vida les coses sempre s'aconsegueixen amb esforç. Diu, jo sempre he fet el que el meu pare m'ha dit. He mirat de fer-ho tot sempre amb esforç. Ha estudiat ciències polítiques, és llicenciada, i bé, no ho sé, jo ja et dic, la vaig sentir, una entrevista que li van fer, totes les entrevistes les he anat...
Està casada?
Sí, té una filla de 3 anys... I bé, doncs...
Hi ha una coincidència entre ella i la Manuela de Madrid.
Sí, totes dues, si és que ella surt alcaldessa, totes dues van començar als 35 anys.
Doncs és una bona coincidència, no?
Sí, perquè bueno, la Manuela de Madrid, fins que no va estar malalta, la gent era bastant respectada, Santa Coloma. Era una senyora, doncs... Bueno. És una llàstima que aquesta noia s'hi hagi hagut de posar doncs, per un tema de corrupció.
Sí, d'estafa, de prevaricació. I sí. Bueno, aquí precisament també lliga amb una de les coses que volíem parlar avui, que és que es vol aprovar, ui, s'ha aprovat ja, que amb les estafes de prevaricació, amb les operacions urbanístiques, s'ha decidit multar... amb un valor del triple de lo que s'hagi pogut estafar els que la practiquin i, com a mínim, amb un mínim de 4 anys. Això també seria doncs, una bona causa, un bon motiu per evitar de parar aquestes especulacions i aquestes estafes que sovinteixen massa sovint al nostre país, no?
I tant. Aquesta noia es veu que té una predilecció per un país, que és Islàndia, i a la seva filla li va posar Dotir, que és un nom que és islandès, que demostra la seva passió per Islàndia.
Yeah.
I quan es va doctorar de Ciències Polítiques, es va doctorar amb un treball sobre John Rawls, un influent teòric nord-americà convençut de la importància de la justícia distributiva. Es veu que va treure una nota molt alta, va estar molt bé, i bueno, és una noia, a més, vull dir, molt intel·ligent, em sembla. Si és com a mi em va causar la impressió... Em sembla que Santa Coloma han tingut sort i serà una bona alcaldessa i vaja, vol mirar que el poble tiri endavant perquè ella se sent molt de Santa Coloma i vol que el poble doncs,
mira, la Manuela avanci. De Madre també doncs, va començar sent alcaldessa de Santa Coloma, després ho va tindre de deixar per la fibromialgia, però després va agafar un càrrec més important i doncs aquí doncs es veu que la fibromialgia ja no ha sigut cap inconvenient.
No era el de... És molt diferent, un càrrec de l'altre, jo. Jo em sembla que és més... Hi ha més treball en ser alcaldessa, eh?
Potser sí.
Jo per mi sí, eh?
Potser sí. Vaja, no
perquè
sé.
És el dia a dia i les 24 hores del dia, eh?
Sí, però és que tu saps l'agenda d'un ministre. Com està?
Sí, van, sí.
Sí, 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 sí. Bé, deixem-ho estar. Sí. Suposo que el que té una cartera s'ha de cuidar de la seva cartera i si per coses de càrrecs, que normalment doncs, el ministre, a més de ser ministre, a vegades doncs, és alcalde de la ciutat i és el president d'una entitat i el vicepresident d'una altra i...
També, Marc, si m'ho permets, sí, m'agradaria remarcar una passió que ella té per un esport, que és una mica, poder alçats?
No.
No, si que no és una mica així d'allò, és l'esgrima.
Ah, l'esgrima, sí, clar.
És una... Diu que s'assembla amb la política, que hi ha d'haver L'important és prudència, temblança, tàctica i encert.
Yeah.
I ella no l'ha pogut practicar molt pel seu càrrec a l'Ajuntament, el haver estat mare i tot això, però que li apassiona aquest esport.
I si és ara que vols dir, ara que farà d'alcalde, tindrà més temps per practicar-ho.
Oh, poder no, poder tampoc hi anirà. No, jo et dic que li apassiona aquest esport.
Ja, ja.
Que l'ha practicat molt poc, ha anat a classes d'esgrima, però l'ha practicat poc perquè no ha pogut.
Doncs això no ho sabia, doncs. No ho sabia.
Bueno, una anècdota que... perquè tothom li demana. Per això, perquè és clar, és una mica... un esport no és... no és un esport com natació o gimnàsia, és un esport una mica d'èlit.
Sí,
poder,
sí,
no?
Sí, és igual que l'equitació, vull dir, el golf,
Sí, coses així, però encara podés més, té més pocs practicants l'esgrima, diria jo,
Sí, sí, sí.
Em sembla.
Bueno, no en conec cap.
Jo per això, que no en conec cap, per això t'ho dic.
Bueno, conec els de la pel·lícula, l'Errol Flynn i tots aquests.
Ja, ja.
Els tres mosqueteros. Però, bueno.
Deixem estar la Maria Parlon.
Música, deixem estar la Parlon. O vols dir alguna cosa més de la Parlon?
No. Jo que em sembla que... ho farà molt bé, li dono molts ànims i que el poble vagi endavant.
Doncs esperem per ella i per Santa Coloma que l'encertin i que tingui doncs encerts amb les seves decisions. Anna, una mica de música. Josefina, això és càrrec de consciència. Bé, perdó, és que fins ara
estàvem parlant nosaltres aquí. Estàvem
parlant sobre aquesta llei que s'ha aprovat de l'abort, que...
Bueno, no s'ha aprovat encara, bueno, En parlen.
Que un monsenyor doncs, ha amenaçat amb l'excomunió els que votin que sí...
Els ministres que diguin que sí en aquesta nova llei d'abort. Jo, per començar, diré que no hi estic d'acord. És una cosa molt puntiaguda. Vull dir que no estic d'acord amb l'abort, més ben dit. No amb el que ha dit aquest monsenyor. Aquest monsenyor em sembla que tampoc no tenia de dir el que ha dit, perquè no hi ha ningú que pugui excloure a ningú de l'Eglésia, si la persona se'n sent.
Home, si algú pot excloure algú de l'Eglésia, és l'Eglésia.
L'Eglésia no és pas seva. L'Eglésia no. L'Eglésia la fem les persones. I jo no crec que hi hagi ningú que et pugui dir tu vals, tu no vals. Això és el que dius tu. És un càrrec de consciència.
Sí, bueno, però...
Vull dir, els que els hi sembli que està bé aquesta llei que la facin i els que no els hi sembli bé, doncs que no la facin. Jo, per exemple... ahir vaig escoltar el debat que vam fer al vespre sobre això.
Sí.
Em va agradar molt, hi havia un capellà, un mossèn, però d'aquests que estan al carrer i el dia a dia. Són d'aquests mossèns que també han estat missioners i bueno, amb la gent més, com si diguéssim, més marginada. Aquest mossèn doncs, deia... que, esclar, ell va viure un cas no sé si eren peruans o ecuatorians o no sé què, bueno, una nena de 12 anys va estar violada. Aquesta nena va quedar embastat i els metges doncs, li van dir que podia avortar.
I en aquests casos no estàs conforme que s'avorti?
En aquests casos poder sí. Bueno, aquesta nena va avortar i en aquesta família a tots es van excomulgar. Jo això no ho trobo bé.
Jo tampoc.
Això no ho trobo bé. Per tant, jo em sembla que aquests pares, que no sabien ni qui era ni qui no era, sí que hem de defensar la vida. Però, no ho sé, per això et dic que aquest tema és una mica puntiagut. Jo estic a favor de la vida. Però també hi ha casos que miraria de perdonar i comprendre aquests pares i aquesta nena que li va passar això.
Jo crec que quan s'aprova una llei, doncs ens agradi o no ens agradi, doncs s'ha d'acceptar, i si no ens agrada, doncs els representants legals, els procuradors, els diputats, doncs que la modifiquin.
Sí. Vull dir, bueno, és que una llei, és això, com si diguéssim, és perquè si fas allò, llavors o et puguin castigar o no et puguin castigar. La llei és això, o et poden castigar penalment o no. Jo em sembla que això de l'abort és més, no sé, espiritualment, és més moralment, que no pas que facin una llei. Jo, per mi, podríem fer les lleis que volguessin.
Mira, això és igual que
m'hi hauria de trobar, no ho sé. Jo em sembla que per més lleis que fessin, aniria al costat de la vida.
Sí.
Sempre.
Sí, sí, però així tu també deus estar en contra de la pastilla de l'any demà.
Bueno, això ja és diferent,
és
em sembla.
És el mateix?
No, perquè no saps ni si estàs embastat, Marc.
Vale, però pots estar-ho.
Bueno, però
Lo que estàs segur és que si n'estàs, avortaràs.
És que ja, no ho saps ja, encara ja, si n'estàs, com que has tingut un accident, diguem-ne,
sí,
així,
sí.
O bé alguna cosa, penses que per no anar,
sí,
més
però,
endavant...
Però profunditzi.
Això, veus, això jo ja ho trobo una altra cosa. Mira, hi han moltes coses per abans de no quedar massa... Abans no, que no hi eren, ara sí. Hi han moltes coses abans no quedis amb estat. Per tant, que el jovent que ara puja s'aprofiti d'aquestes coses. Que bueno, no hagi de... després posar-hi remei amb una cosa que ja és més puntiaguda. Jo també ho veig diferent, això de la píndola de l'endemà amb avortar.
Bé.
Per això, que és molt problemàtic i només n'hem pogut donar una pinzellada per...
No, i també hi ha un altre cas aquí, que per exemple amb això de l'avort que has parlat abans, jo també amb el que no estic gens d'acord és que una nena, em sembla que és de 14 anys o de 12, no sé quina edat és, que pugui anar ella sola, sense permís dels pares,
això,
avortar.
16 anys, em sembla. No és a 14,
no sé si
és a 16, però ni a 16. No estan preparats per anar amb un metge i de dir vull avortar.
Això sí que...
Perquè psicològicament han d'estar molt preparades, si un cas, i han d'estar molt madures.
Però ja, és el que dèiem abans, això, mira, va tothom a la seva consciència.
La seva mentalitat, la seva moralitat.
La llei ho permet, la llei no ho pena, doncs si no ho pena la llei, nosaltres tampoc no ho penarem. I ja està, mira,
ja
tu.
Està.
La consciència de cadascú, el que dèiem quan ens ha engegat el micro l'Anna. I ara l'Anna, sí, que ens posi una mica de música, sisplau.
Shower it down and all that young
passa per allà... Passa...
Bé, tornem a... aquí ara amb cultura. Com us hem dit, hi ha una novetat amb llibres que és d'un escriptor extremeny que publica Retrato de un hombre inmaduro. És el Lluís Landero. És un novel·lista doncs, que ha fet molts llibres. És d'Albuquerque, o sigui, Badajoz. va néixer el 1948 i publica la seva sisena novel·la. Aquesta novel·la està editada per l'editorial Tusquets i és un monòleg d'un home normal i corrent de 65 anys que repassa la seva vida. Marc, t'ho claven, eh? Fes una altra novel·la i repassa la teva vida.
Vale, vale.
65 anys. A la millor la gent els interessaria i la llegirien més.
Ara estic llegint Els petons del diumenge.
Jo també.
Ah.
És una mica trist, també, per això, eh? Ens els fan llegir tots tristos, eh?
Home, no. No sé quina pàgina passes, però... Està bé. Et retrata bastant com,
sí,
com
era
aquell
com temps.
Era aquell temps, eh?
Del 45.
I afront... Bé, bueno, no ho expliquem.
No, perquè si no la gent no el acabarà de llegir.
A veure...
Aquest, Els petons del diumenge, és el llibre que estem llegint els del... Bueno, els que tenim...
El Club de Lectura.
El Club de Lectura. Ara anava a dir el Cercle de Lectors. No, el Club de Lectura, que, vaja, jo m'hi sento molt bé, amb tots els que hi anem, i a mi m'agrada molt.
A veure, em deixes fer un punt a part?
Sí.
A veure, Anna, has trobat el que és el Pàmano? Ho pots llegir, sisplau?
Escolta, no volies que t'ho diguessin els de fora?
Sí, però, bueno, com que ve que no truca ningú, doncs ho farem nosaltres. Primer direm que és un riu. És un riu que està al Pallars Llosà o el Sobirà, em sembla que és el Sobirà.
Hola.
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 A veure, és un riu de la vall d'Aussa, Pallars Sobirà.
Aussa.
Aussa, ja ho has dit.
Aussa. De Sua.
És que en a mi...
L'accent està a l'Aussa, amor.
Sí. Aussa.
A mi em sonava a castellà aquest nom, Pàmano.
Neix a Sort, aquest riu.
Sort.
A Sort.
Sí. I passa per allò Borsí, no?
Per la vessant S del Montseny i després de passar per Saurí, per Nuí, el Tron i sota Llessuí. Torre i Sorra s'uneix a Rialbo i forma el riu Sant Antoni.
Bé, doncs ja saben que vostès avui comencen una minissèrie que serà avui i demà, que és la veu del Pàmano.
Les veus.
I les veus, en plural.
Sí.
I a mi em semblava que també, igual que la Josefina, no? Que, bueno, que això que era com un pantà, doncs miri, doncs és un riu, un riu del Pallars Sobirà, i que neix a Sort, allà on hi ha la bruixa de la Sort, no?
Sí.
I aquí, doncs, aquesta minissèrie doncs, explica com era, com es va viure la Guerra Civil en aquesta
encontrada banda. Que hi van haver tanta gent refugiada de...
Josefina, segueix parlant d'això que estaves dient, d'aquest senyor que ha escrit aquest llibre.
Del Lluís Landero?
Sí, que té tallat.
No, doncs està basat en una mica del sentit de l'humor. L'amor, la doble moral, el sabor agredolç de la llibertat, el poder i l'amistat. Són els fils que, amb gran sentit de l'humor, va teixint l'home immadur del títol, en un relat que només escolta una dona, probablement la infermera de l'hospital. Ai, Déu meu, ja deu estar malalt. Bueno, he buscat fer poderosos de vides humils, explica l'escriptor, i cita Joyce. No hi ha vides mediocres, sinó observadors mediocres. La seva intenció ha estat mirar la bellesa secreta de les coses més comunes, però el monòleg no és una mera descripció d'esdeveniments. Segons Landero, considerat un dels millors narradors actuals en la llengua castellana, la vida es va component de diversos retalls, que ni un mateix sap com combinar-los. L'existència d'un lector d'Oi Júpiter, que és un dels llibres que va escriure, té molt de molts encreuats sense resoldre, però que sempre rescata algú per completar-los. Per això, aquest botiguer callat i observador, que és el seu personatge, diu en algun moment del seu relat: la vida, qui l'entén?
El Pau Bròquil del Castell.
Sí, deia: el món és un món de mones. Qui l'entén?
No, no hi ha més que homes i dones. N'hi han de grans, n'hi han de petits, n'hi han de grossos i escanyolits.
Aquest món és món de mones. Qui l'entén, qui no l'entén? Homes bones i hores males en passen tota la gent.
I acaba i amb el Pau Bròquil del Castell.
Sí.
Castell de Balsareny.
Sí, nosaltres quan hi anàvem, sé que amb la padrina sempre, ui, anar a veure el Pau Bròquil, ens semblava, qui sap què anàvem a veure.
Ja.
I com que hi havia tota aquella retòlica allà, quan érem petits, el primer que fèiem anar a veure totes les rondalles del Pau Bròquil del Castell.
A veure, d'això d'aquest senyor ja has acabat?
Sí.
Doncs deixa'm fer-te una pregunta. Has sentit a parlar de l'alacrana?
Sí, home, qui no l'ha sentit a parlar de
l'alacrana? No ho sé. Què és l'alacrana?
Bueno, doncs és un vaixell que fa més d'un mes que uns pirates el van segrestar. Bueno, jo és el que merament sé. I que, doncs, bueno, són del país més...
De Somàlia.
Sí, aquests pirates sí, la gent que el té, bueno, hi ha un recull de gent del nord, de Galícia i
sí,
del País Basc, poder, bueno, i de tot el país nord d'Espanya, i estan segrestats allà i no sé, no sé com es pot arreglar això.
Jo sí.
Ah?
Però...
Ai, sí, escolta, explica'ls-hi, no, Marc, perquè aquesta gent no saben què fer.
Aquí, esclar, tens que ser molt expeditiu, perquè el que no pot ser és que han segrestat molts de vaixells i després demanen un rescat i bé, doncs escolta'm, no tenim unes forces, no tenim un exèrcit, l'exèrcit no està per aquests casos. Que faiguin anar dues fragates de l'exèrcit, ho faiguin anar un submarí, que els hi fotin un torpedo, que enfonsin un vaixell d'aquests, i ja veuràs com s'acabarà.
Oh, bueno, però també deuran matar els altres.
No mataran pas en ningú. I ja els deixaran temps perquè se'n vagin, home.
No ho sé. Bé,
ara, jo també... no costa res de dir, eh?
Sí, jo també vull dir una cosa. Tots aquests vaixells que han sequestrat estan fora de la jurisdicció que poden... pescar.
Bueno, però
tenen
si...
un puesto per pescar. I tots aquests s'exposen a que els puguin agafar. No han segrestat, que no està bé, eh? No vull dir que estigui bé, eh? Això de segrestar les aigües, jo diria que són de tothom. Però bueno, es veu que no. Ja hi ha països que diuen aquesta jurisdicció és teva, aquesta és meva.
Sí.
Jo això no ho entenc gaire. Però es veu que aquesta gent estaven fora d'aquests puestos que es pesca. És clar, aquests puestos, com que si no deixen pescar,
però tots els...
hi deu haver més peix, i és clar, s'exposen. Que els hi va passar això? A mi em sap molt greu. I si tingués algú de casa meva, voldrien que ho solucionessin ja. Però em sembla que es van exposar una mica aquesta gent, eh? Penso jo.
Tots els transatlàntics, els que van d'una banda de l'Atlàntic a l'altra banda de l'Atlàntic, doncs, escolta'm, han de creuar tot l'Atlàntic, doncs bé, han de passar per aigües que no són de jurisdicció de cap país. Doncs aleshores, per què no s'acoresten a transatlàntics?
Noi.
Ah, vale. Una cosa és agafar 16, 17 o 30 pescadors.
Bueno, però un transatlàntic, no ho sé, és clar, com un tren, passa per moltes...
I els avions?
Bueno,
i
els avions? Bueno, però jo m'imagino que ja deuen tenir unes lleis estipulades que hi poden passar.
Val.
Però
és que...
És que aquesta gent, no diem que és un transatlàntic, són gent que van a faenar, a treballar.
Sí.
A pescar.
I surten de les aigües jurisdiccionals del
país. De lo que els està permès.
Molt bé, d'acord. Però aleshores aquí, en tot cas, els ha de sancionar ha de ser doncs, el país en qüestió o el que faci frontera amb aquelles aigües.
Ja, bueno, amb això també ja hi estic d'acord. No, no, tu, són uns lladres del mar.
Clar.
Són lladres.
Bueno, la qüestió és que també, una altra cosa que també es modificarà, almenys se n'està parlant molt, que ara també es vol fer una llei per castigar la pirateria. O sigui que, fixa't bé, quants anys fa que s'han acabat els pirates, el Barba Negra...
Roja i...
El Patapalo, tot,
sí.
Tots aquests...
I el Barba Azul.
Eh? Sí. Perquè doncs ara també, bueno, perquè es tingués que fer doncs una llei. Però, esclar, s'han de produir aconteixements per poder crear lleis. Abans tampoc no podíem parlar dels ordenadors perquè no s'havien inventats. Eh? Avui dia, també, doncs, per exemple, amb els telèfons mòbils. A quina base ara, què ens passa amb els que tenen Movistar? Els que tenen Movistar, doncs, fa ben bé un mes que, bueno, que estan enfadadíssims perquè les
no
línies... No tothom, però hi ha un percentatge molt elevat, sí, que no tenen cobertura. Amb l'ordenador també hi va haver un o dos dies que a internet no hi havia manera de que anés bé. El canal Imagenio, una de les televisions que hi ha també de pago, doncs tampoc no anava bé. Doncs tot això són desperfectes. Ara, quina vas? Què va ser? Una avaria, diuen que és un foc que va ser ocasionat fortuitament o intencionat. No se sap. Hi estan investigant i esperem que trobin les solucions. Però és que el més fotut és que l'Ajuntament s'ha queixat dues o tres vegades. Els hi van dir que ho arreglarien en un mes. I ara, últimament, truques a Movistar i com que et diuen que les línies no estan arreglades, no et pots donar de baixa. O sigui, ara, si tu tens Movistar i vols canviar de servidor, no pots canviar. I visca la República.
Només passa amb els telèfons Movistar?
A quina base?
Val. Clar, aquest, no, jo volia
aquestes
saber...
Bueno, Movistar telefònica, clar, dic Movistar perquè
és
Movistar
telefònica.
És telefònica. I després passa doncs, també amb tots els telèfons de telefònica, perquè he dit el mòbil, però també els altres, els de paret, també van estar afectats un o dos dies que no van anar. Segons a quins sectors, més dies. I la televisió, pues, encara n'hi ha que no la veuen. Eh? I mira, tot això ens passa aquí a Navas. Ara, traurem la loteria una altra vegada, ja veuràs com sí.
Sí? Sí. Va, digue'm el número, Marc, el compraré.
No t'ho puc dir.
Perquè si no... bueno, doncs, si no em vols dir el número...
El dia d'avui.
Eh?
El dia d'avui. A veure quin número et surt el dia d'avui.
El dia d'avui
em surt... Avui som el 15.
El 15 de l'11 del 1940... Ai, 2009. Jo ja... Ai, verge. Encara conto amb mils, Déu meu. Encara conto amb pessetes, jo.
Bueno, doncs aquí n'hem de suprimir un perquè...
Hi ha massa números.
No, sí.
Doncs el 009.
No, només n'hem de suprimir un. Podem suprimir el 0. I mira, el 15.119.
Bueno, ja ho ha dit.
15.119.
Escolta, mira, m'ho apuntaré. I mira que si surt...
Mira, jo també me l'apunto. I si el trobo, ja te'n portaré un dècim. I si tu el trobes, em portes un per mi. 15.119. Apunteu-se'l, eh? 15.119.
Ah, s'estaria bé, Marc, eh?
Hosti, s'estaria bé.
Ah, s'estaria bé, eh?
Home, el que estaria bé ara seria que surti així que no el tinguéssim.
Bueno.
Bé, posem una altra ràfaga de música que...
Ja anem per acabar.
Anem per acabar.
Vestit per mi, s'amaga i surt, jo no l'he vist. Camina suau darrere meu, m'entenya a viure. No hi ha res que em cridi, tot ja s'ha viscut. I cada dia, igual. Mateixos rostres que et van mirant,
són els que veus de fa molts anys. De cop resta sentit, tanca els ulls i observa de nit, que és quan despertes de tot el costum. Potser ets feliç, potser feliç. Si proves córrer contra el temps i plora si et va bé, que estan marcats, tot sembla antic, ho has vist abans. Camines just per on has d'anar, no hi ha sorpreses, perquè no proves de llançar que dus ser més lleuger que l'aire. Si proves córrer contra el temps i plora si et va bé,
van... Ah, és que estàvem ara a la lluna mirant aquest número de loteria que, si ens toqués, mirarem a veure si el podem aconseguir. A veiam.
És que tinc un meu amic que em vindrà a veure el dimecres allà a l'hospital.
Perquè el Marc l'operen, sabeu? I ara està, bueno, amb el número i a l'hospital i jo què sé. Bueno, res, continuem amb el programa perquè, escolta, Marc, deixem-ho estar, ara el número, no fem més comèdia. Parlarem una mica de Catalunya i em sembla que el que hem de parlar és el cas Millet, el Palau de la Música Catalana. Qui no ha sentit a parlar d'aquest cas? A tu, Marc, què et sembla aquest cas? A mi, no, de vergonya.
Jo no l'entenc.
Jo el trobo vergonyós.
Però com poden entrar tants diners en una entitat i desaparèixer i que ningú se'n doni compte
que
passin tants anys? És que no. Fan donacions anònimes o què? És que no ho entenc. Perquè a veure qui porta els comptes. Bé, han de donar comptes de les entrades i de les sortides. No ho entenc. Ara potser el que dic, com que això potser és això, valen les donacions anònimes, doncs un va allà i dona, va, té, aquí tens 3 milions d'euros. Ja, la vaig dir Déu.
Jo el que trobo vergonyós, a més de tot això, la gent, per exemple, que estimem la música, que estimem el Palau, que hi hem anat, que hem anat a escoltar concerts, que de vegades no s'hi pot anar amb l'assiduïtat que tu voldries, perquè primer que t'has de desplaçar i segona que també és car. Però el que més vergonyós trobo de tot és que aquest home estigui pel carrer, lliurement, anant a dinar amb la seva dona amb els restaurants i que un pobre desgraciat que hagi robat per la seva dosis de cocaïna, que és una malaltia, estigui pagant de 5 anys en amunt en una presó. Jo això ho trobo vergonyós. Jo, particularment. Però molt, eh?
Sí, molt. Estic d'acord.
Una cosa vergonyosa. Sí, és un home gran, és un home que ja té 80 anys i ara ho ha dit. Deu estar molt content el seu consogre que li diguin que va pagar el d'allò, el casament de la seva filla, i encara hi va fer negoci, perquè li van fer pagar la meitat del que valia el casament. Una... Aquell home ho va pagar, i llavors ell ho va fer pagar al Palau de la Música i es va embutxacar els euros que li va donar el consogre.
Bueno, i un altre detall que va tenir...
Noi, és que és amb la família, per favor.
I amb aquell que li va regalar aquella cistella de Nadal que valia 7.000 euros. Ho has llegit, això?
No, això no ho he llegit. Ja passo de llegir tantes anècdotes, però jo, lo principal, lo primordial, lo que veig jo,
sí,
és això, que veguis aquest home, que encara d'aquella manera, com, no sé, amb aquell riure tan imbècil, volguem dir, què? Ho he fet,
sí,
què?
Bueno,
què passa?
Té la creu de Sant Jordi...
Sí,
i és el
li diuen
president...
que la torni i no la vol tornar. No sé, és una cosa... Després, s'ha també vanagloriat, bueno, i ha fet això del Palau de la Música, tothom li tenia tanta... no sé, tanta confiança, que ha estat traït, doncs, els primers Millet que van ser els que van fundar el Palau de la Música, amb tant d'esforç de tots els catalans, no dels Millet. Els Millet ho van fer molt, ho van promocionar, aquell home va ser primordial, però amb l'esforç de tots els catalans. Ara digue'ls-hi, amb aquesta pobra gent que estimava la música, que va comprar un tubo d'aquells de l'orgue del Palau de la Música, ara digue-li que aquell, amb tots aquests tubos, es va pagar totes aquestes coses.
I no sé quantes finques. I,
bueno, vull dir, vergonyós, vergonyós.
I excursions cap aquí, excursions cap allà, i ara...
Una cosa que, la veritat, m'ha sentat tan malament, m'ha caigut tan malament...
Que no comprarem el número.
Sí, no, no, això el número és una altra cosa, el número de la loteria és una altra cosa, però m'ha caigut, a mi personalment, que m'estimava tant el Palau de la Música, la gent que sentim la música, vull dir, això ens ha fet, aquest home ens ha fet una befa, i punt, has amb els cantaires,
Ojo, ja.
Amb els cantaires que, escolta, van allà, canten i no cobren. N'hi deu haver alguns ja mig semiprofessionals que poder sí, que no fan res més. Però, escolta, ben just, els hi deien que no hi havia pressupost, cada any es queixaven, els hi deien que, per exemple, esclar, els que toquen instruments hi van cada dia ensejar. Doncs aquesta gent, escolta, mal vivien d'això, i ara que els hi diguin que aquest tio s'estava patejant tots aquests diners. No, vergonyós. Vergonyós.
Bé, doncs, parlem de coses més vergonyoses.
Va.
Doncs mira, per acabar, per posar-hi el punt que potser podríem dir
la
guindilla, que diríem,
sí,
no? Nosaltres, doncs direm que a França s'ha aixecat un gran rebombori perquè volen prohibir doncs, que les mores, les magrebis, es posin el vel. I n'hi ha hagut una que ha dit que consultaria amb l'imant i que, segons el que li digui l'imant, ella i 600 més estan disposades a deixar França si els obliguen a anar sense vel. Trobo que, esclar, això, si tothom reaccionés així, potser els governs s'ho pensarien. Però, per una altra banda...
Perquè
de moment... Si,
o
si,
per 60 persones que marxin ara amb la... Amb
600.
600.000?
No, 600 amb les seves famílies.
Bueno, doncs, no ho sé. No ho sé, Marc, perquè no ho puc, no ho sé. Jo aquestes coses no les entenc gaire. Totes aquests fanatismes i aquestes coses no les entenc
gaire. Jo trobo
que
la gent ha de ser lliure d'anar allà on vulgui, però que hi vagi per llibertat, no que hi vagi per imposició. Vull dir, ara, per exemple, doncs aquí que ens prohibessin menjar el pa amb tomàquet, per exemple, no? Per dir una tonteria.
Bueno, però és el nostre país.
Vale, però que ens ho prohibeixin, perquè ara doncs, tenim el president de la Generalitat, doncs, que com deies abans, doncs, és de Còrdoba. Els Estats Units tenen el president de l'Estats Units, que és negre. Dintre de poc, doncs, les ministres, bueno, ja n'hi ha, que les primeres... presidentes dels països són dones. No tinc res contra les dones, jo ho trobo molt natural. Doncs tot això s'ha d'acceptar. I per què t'han d'imposar aquestes tonteries? No poden prohibir aquestes coses. Que volen portar vel, que el portin. Ara, per exemple, quan se'n diu allò, el turbo, el curva, aquells que van allò que semblen unes fesoles, sí. allò ja ho trobo...
El coneixies, la fesola?
No.
No, n'ha sentit a parlar, també. N'ha
sentit a parlar, sí. Però van imaginar que deu ser una dona molt bruta, molt vestida, sí. No? Bueno, doncs ja està.
Sembles una fesola, eh? De vegades sí. Hi anaves gaire brut, deien.
Vinga, bueno, va, no acabem doncs amb això.
No, tu, la teva opinió és això, que...
Que tothom ha de ser lliure.
Que facin el que els doni la gana.
Que prohibir. Ja està. Prohibir. I ja està. I em sembla que és la frase que hauríem d'acabar avui.
Bueno, doncs jo respecto el teu pensar.
Doncs molt bé. Senyores i senyors, fins aquí doncs el programa d'avui i la Josefina dirà les últimes paraules.
Doncs mira, que m'agradaria que haguéssiu passat una estona agradable amb nosaltres i que hi hagués molta gent que ens escoltés i que també tots aquests temes i totes aquestes coses que hem dit us fessin reflexionar. I fins al tercer diumenge del mes que ve. I...
Que no sabem de què parlarem.
No sabem de què parlarem, exacte. Però bueno, segur que parlarem del Nadal, perquè ja serem a les portes i em sembla que parlarem del Nadal.
Que hem de mirar que no coincideixi amb la Marató.
Ah, bueno, poder segur, però algú
si,
farem.
Si coincideix la Marató... Pues
llavors ja vindrem a la Marató. Molt bé, bon diumenge i si Déu vol... I... Adéu-siau.
No t'encantis i fotem el camp. No hi ha gaire temps per...